Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. L'habitatge i els pressupostos de l'any que ve seran els temes destacats en el debat de política general que comença demà al Parlament. Junts reclamarà que el govern reformi el reglament d'estrangeria perquè la població immigrant hagi de demostrar el coneixement de la llengua per regularitzar la seva situació administrativa. El grup també vol recuperar el requisit de 10 anys d'empadronament per poder accedir a l'habitatge públic. Mònica Sales és la portaveu del grup parlamentari.
Volem replicar i aplicar al conjunt del país. És lògic que tinguem prioritat a un recurs públic tan escàs, els veïns que fa temps que viuen en un municipi i que, per tant, també fa anys que contribueixen amb els seus impostos a sostenir precisament un servei públic com aquest.
I el Departament d'Agricultura garantirà la vacunació del bestiar boví a les zones afectades pel brot de dermatosi nodular contagiosa detectat a les comarques de Girona i Barcelona. Ja s'han activat les peticions per aconseguir les dosis necessàries i s'ha delimitat una zona de restricció de 20 quilòmetres al voltant de les explotacions per evitar moviments de bestiar i contenir el contagi. Recordem que es tracta d'una malaltia vírica exclusiva del bestiar boví que afecta sobretot a vaques de llet i vedells. Escoltem Joan Carles Massot, president de la JARC.
El departament ha actuat d'una manera molt ràpida, en forma contínuament estem informant. Cada dia tenim reunions per estar al dia de quines actuacions se fan, intentant polir les coses, perquè cal dir que a les zones de restricció, als 20 quilòmetres de radi, no es poden fer moviments d'animals de vida, diguéssim, però sí que poden anar a l'escorxador, vull dir, a l'escorxador hi poden anar perfectament, però el que s'ha d'intentar és evitar que hi hagi barreges entre animals que són sants.
I el primer ministre francès ha dimitit menys d'un mes després d'arribar al càrrec. El president Emmanuel Macron ha acceptat la dimissió de Sébastien Lecornu, fet que obre les portes a diferents escenaris, inclosa la convocatòria d'eleccions anticipades. I el Tribunal Suprem ha citat de nou a declarar com a investigats a l'exministre José Luis Ábalos, a qui va ser el seu assessor, Koldo García, els propers 15 i 16 d'octubre, respectivament, a la vista de l'últim informe de la UCO de la Guàrdia Civil de divendres passat sobre la situació patrimonial de l'extitular de transports i la seva vinculació econòmica amb la de l'assessor. La UCO assenyala que Ábalos va gastar 95.000 euros en efectiu que no apareixen als registres bancaris. I ha mort un home de 59 anys mentre netejava la xemeneia d'una incineradora de Sant Adrià de Besòs. Per causes que s'investiguen, l'home ha caigut sobre els residus de la xemeneia mentre en feia el manteniment.
Notícies en xarxa. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dilluns 6 d'octubre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala, baixarem el Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem de les infeccions per betanodavirus. Farem un balanç d'ofegaments d'aquesta temporada de platges, que ja avancem que han sigut uns quants. Sabrem què és el Big Day que fan al Delta de l'Ebre. Ens posarem el neoprè per fer l'Ironman de Calella. Ens submergirem per fer apnea i competir. I acabarem el programa d'avui parlant amb el Club Vela de la Platja Llarga de Tarragona. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar tot el nostre equip, presentar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell d'Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé. Què tal el cap de setmana? Que curt el cap de setmana, Marina.
No ploris, no ploris.
Que curtet.
Has estat a festa clar. Major. A home, Tarragona sí. No acabem mai les festes majors.
Que va, que va. Sempre hi ha alguna. I si no ens l'apuntem. Aquesta, no fas una olor així com de que sona flamenc, Tarragona, aquests dies?
Ah, sí,
també?
Ara sonarà flamenc.
Ara sonarà flamenc, és que aquí...
No parem.
Si no és per una cosa, és per l'altra.
Efectivament.
No
pendents,
parar.
Sí.
Un no parar.
Pendents també de tota aquesta gent que han de portar des d'Israel fins
als
diferents països, sí. Que anaven amb la flotilla i que Israel va intervenir aquests vaixells i va detenir a tots els activistes. De moment, ara encara n'han de tornar a 171... 171 activistes, i també pendents d'aquestes negociacions que hi ha sota la mirada de Donald Trump, imagina't com estem, sobre aquest fi del conflicte amb Israel, o sigui, aquest fi del genocida, podríem dir. Veurem com avança tot això.
Això ho fa pel Nobel de la Pau.
Sí,
cap,
els
no?
experts diuen que... Sí, els experts diuen
també
això.
També s'ha parlat amb Rússia, per la història d'Ucrània...
A mi m'agradaria veure...
A mi,
si en aquest senyor...
Tinc un munt de xecs que em sobren.
Si en aquest senyor li donen el Nobel de la Pau, jo no sé, podríem repensar el Nobel.
Baixem del carro, adéu.
Jo baixo de la... Ens extingim ja, d'una vegada.
Ens anem a la illa deserta directament.
A vendre cocos. Anem a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, noies. Com deia la Sílvia abans, bueno, el cap de setmana curt, com tots, no? Però bueno, avui ja és dilluns, agafem la setmana en ganes i ja està. Demà dimarts.
Agafem la setmana en ganes. Són pitjors els dimarts, eh? La teva companya, Leida, també ho defensava amb mi. El Sergi no està d'acord, però són pitjors els dimarts. Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs prop de bé, en el dia més dur de la setmana, com ja sabeu, del món mundial. I mira si és dur que rescato un tuit de l'Agència Estatal de Meteorologia que diu, o us ho poso en l'idioma de l'imperio, perquè diu, a partir d'ara les danes més adverses llevarán nombre propio, al igual que sucede con las borrascas. El nombramiento de las danas con gran impacto ayudará a evitar que se las asocie de manera unequívoca con impactos graves o catastróficos. És a dir, pregunteu-li al senyor Mazón, aviam, a lo millor amb el nom i ja aprèn a gestionar més bé les catàstrofes.
Jo tinc un dubte en tot això. Tu, com a expert meteoròleg de confiança meu, me l'has de resoldre. Amb el tema de les danes, vale, que el tema de València va ser un desastre, es va gestionar fatal, etc, etc, però estem arribant a un punt una mica de sí. d'histerisme, no? Ja. Perquè aquesta setmana també estan dient, veu una dana, i jo avui m'he mirat les previsions meteorològiques, i sí, plourà, però no
hi ha
és
dana.
Cap sí. cosa exagerada.
Un tant per cent molt alt o molt més alt de les tempestes severes a la Mediterrània van associades a un sol d'aire fred, no pas a una dana. Per tant, sí, cada vegades, però hi ha danitis aguditis en meteorologia últimament.
Quantes itis, no? D'acord.
Itis de tot.
Sí, sí, ho he dit una cosa, ja.
Anem a saludar en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina, bona tarda, companys. Doncs, com diu el Sergi, aquí en el dia més dur de la setmana, que són els dilluns, evidentment, iniciar la setmana sempre a costa. Els dimarts ja comença a fer una miqueta de baixada.
Els dimecres comença a fer baixada. El dimecres ja és el dia que dius, ara ja sí, veig el final del túnel. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Dilluns, jo també diria dilluns, eh? Això dels dimarts no és que faci baixada encara. Jo la baixada la començo a notar divendres, a última hora, eh? Llavors sí que baixa. Però no, jo també diria dilluns el dia més dur, sí.
Perfecte, doncs si us poseu d'acord... Estic
ja podem anar a dormir, no?
Sí, estic en minoria, no us ho contradiré, però no. Aneu equivocats. Quan tingui poder... No sé, faré algun baltros perquè
fa
doneu
por,
la raó.
Fa por, eh?
Ens has de fer canviar d'opinió com sigui.
Una mica dona, l'era,
exacte. Vinga, va, deixem-ho aquí. Anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Thank you.
l'actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que a motiu del Dia Mundial de la Geologia, aquest dissabte l'Ajuntament ha presentat la guia de llocs d'interès geològic de l'escala de Boris Weisman, Sergi.
Doncs sí, Marina, aquesta guia de llocs d'interès de l'escala permet descobrir la diversitat geològica del municipi a través de 10 espais. Tots són de fàcil accés i la seva descoberta es pot realitzar en una única jornada. La presentació, que va ser aquest passat dissabte, ha estat organitzada per l'Ajuntament de l'escala i ha inclòs també una visita guiada en què l'autor del manual, en Boris Weisman, ha donat a conèixer als assistents algun d'aquests indrets d'interès natural que són un exemple de gran geodiversitat i biodiversitat de la zona. Escoltem el biòleg Boris Weisman.
Amb aquesta guia, el que volem és explicar als escalencs tota la geodiversitat que tenim en aquest municipi. L'escala està situada entre tres grans ambients. Un és la plana al·luvial, la plana agrícola de l'Empordà, l'altra és tot el litoral, tota la costa de la Baia de Roses, i l'altra és el massís del Montgrí. I l'escala està just al mig i això crea una gran geodiversitat que provoca que hi hagi molta biodiversitat també, per això tenim dos parcs naturals que encaixonen el municipi i això dona una riquesa molt gran.
Per la seva banda, Rafael López, que és el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament, ha remarcat l'autoritat que porta als escalencs aquest nou itinerari geològic.
Volem convidar la gent a que disfruti d'aquests espais, sempre doncs, amb el respecte que significa doncs, estar en un ambient natural i en un ambient fràgil, i llavors forma part d'aquesta guia doncs, de tot el que anem fent doncs, a posar en valor doncs, aquest gran patrimoni doncs, que fa que doncs, la gent doncs, pugui disfrutar tant escalencs com visitants.
La diversitat dels valors naturals de l'escala ha permès que el municipi formi part dels dos espais naturals protegits, el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Entre els 10 espais que destaquen a la guia, i, per exemple, hi són presents Punta Mungó, els penya-segats del Montgrí, la cala de l'Illa Mateua, les Planasses o l'Estany de Poma.
Continuem parlant de llibres. Lourdes Boix presenta el llibre Salaó, és el nom de dona a l'Alfolí de la Sal. És un recull històric i fotogràfic sobre el paper de la dona a les fàbriques de Salaó, d'anxova i sardina de l'Escala.
Doncs sí, la sala d'actes de l'Alfolí de la Sal es va emplenar de gom a gom per assistir aquest divendres a la presentació del llibre Salaó és nom de dona, escrit per Lourdes Boix. El llibre pretén ser un homenatge a totes les treballadores que han passat per les fàbriques de Salaó de l'Escala. És un llibret de prop de 50 pàgines on es fa un recull fotogràfic inèdit sobre les treballadores de les fàbriques d'anxoves. La tasca de documentació va començar el 2014 amb el llibre de la Salaó, Empúries i l'Escala i s'ha completat ara amb un recull tant de fotografies en blanc i negre de principis del segle XX com les fotografies en color més recents que permet fer un repàs històric a més d'un centenar d'anys. Escoltem a Lourdes Boix.
Hem fet un treball de recerca exhaustiu i això en el conjunt de Catalunya és únic. No hi ha cap més poble que tingui aquest tresor, que són aquests documents, aquestes fotografies dedicades a la indústria de la Salaó.
La presentació del llibre es va completar amb la projecció d'un documental inèdit dirigit per Antoni Martí i amb imatges de Canal 10 Empordà, on es podien veure també moltes de les fotografies que apareixen al llibre, a la vegada que testimonis d'historiadors, gent de la mar i treballadores de les...
En el vídeo es pot veure doncs, com aquestes dones més velles, algunes ja no són entre nosaltres, el 2014 eren unes dones jubilades, i doncs, com ens explicaven que de petites havien d'anar a la fàbrica a l'hora que fos, perquè les barcades de sardinals podien arribar a les 8 del vespre, a les 3 de la matinada, i no només treballaven a les fàbriques, tenien cura de la casa, dels fills, dels avis o dels sogres, del menjar, no?
Durant la presentació van intervenir Josep Bofill, alcalde de l'Escala, Rosa Ostenc, presidenta de la Unió d'Antics Saladors i Anxovers, i finalment Lourdes Boix com a autora del llibre. L'acte també servia per donar el tret de sortida al cap de setmana de la 35a Festa de l'Anxova.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre, on es consolida com a destí clau pel turisme ornitològic al Mediterrani, cel.
Si Marina, el Delta de l'Ebre s'ha consolidat com un dels principals punts d'observació d'aus del Mediterrani, on conviuen fins a 369 espècies diferents. Les particularitats del territori i la seva posició estratègica en les rutes migratòries han convertit aquest espai natural en un destí de gran interès per als amants de l'ornitologia. Escoltem a Júlia Picardo, tècnica del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
El fet de que estigui a l'Ibere estigui inundat quan normalment és una cosa que no passa en altres llocs, no? Que estar en un lloc així bastant estratègic.
Des del Parc Natural es promou activament un turisme responsable amb guies divulgatives i materials d'identificació, així com pràctiques per garantir una observació respectuosa amb l'entorn, combinant el desenvolupament turístic i la conservació ambiental.
Ports de la Generalitat ha iniciat l'adequació de dos trams de la passarel·la de fusta al port de l'Ametlla de Mar.
L'elevat ús de la passarel·la amb el pas de vianants i les embarcacions amarrades, sumat a les altes temperatures a què ha estat sotmesa la tarima de fusta, han provocat un desplaçament entre el límit del moll i la passarel·la en dos trams de la zona de Ribera, que ara s'ha de reparar per millorar la seguretat dels vianants. L'actuació es fa fora de la temporada estival per no interferir en l'activitat turística de l'Ametlla de Mar. La renovació s'ha de fer en 3 mesos i tindrà un cost de 87.000 euros. Eva del Amo és l'alcaldessa del municipi.
Sí que és veritat que nosaltres vam demanar que aquestes obres se realitzessin abans de l'estiu per a evitar que aquesta trama estigués tancat, però bé, per problemes burocràtics pues no es van poder portar a terme. I Ports pues ara ja sí ha començat les obres de canvi de la passarel·la, que sí que no és només els canvis de les fustes, que això es podria fer en poc temps, entenc, no? Sinó que s'ha de fer el canvi ja dels anclatges que hi ha per baix, que estan, sembla ser que estan en molt mal estat, pues oxidats perquè estan en contacte amb l'aigua, i per això és una obra de més envergadura i que de fet hi ha la previsió de que hi hagi una durada d'uns 3 mesos. Per tant, s'espera que cap al desembre ja sigui finalitzada.
Aquesta passarel·la es va construir l'any 2004, guanyant espai al mirall d'aigua interior del port per fer una nova zona de passeig per als vianants que envoltés la instal·lació portuària, donant un valor afegit a un espai que ara és molt apreciat per la ciutadania, on poden gaudir de l'operativa portuària i del mar.
Fem aturada ara a les costes del Garraf. Vilanova i la Geltruot ha acollit la nit de la pesca a Catalunya aquest cap de setmana amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, entre les autoritats. Una jornada de reconeixements al món del mar, però també de reivindicació, Carles.
Doncs sí, Marina, la nit de la pesca catalana ha acollit Vilanova i la Geltrú, que ha acollit Vilanova i la Geltrú, ha volgut ser una crida a la unitat per defensar l'ofici de pescador, un sector que forma part de la identitat del país, però amb molts reptes al davant per tenir la seva continuïtat. La reducció dels dies de pesca, l'augment de costos en el seu dia a dia i la burocràcia feixuga per poder treballar són només algunes de les dificultats que s'han posat sobre la taula en aquesta nit de la pesca catalana que organitza la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors. També s'ha posat damunt de la taula la manca de relleu generacional. Antoni Abad és el president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors i Jaume Carnicer, el patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova.
Els viure escoltem. Un dia de pesca a bord d'una barca i seguir tot el procés fins a la distribució del peix a la llotja. Això és possible gràcies al nou vídeo immersiu que
hem pogut fer nosaltres.
Això és possible gràcies al nou vídeo immersiu que ha impulsat l'Ajuntament de la Ràpita. Els creadors de la producció expliquen que l'objectiu és conscienciar sobre la importància de preservar la vida marina a la vegada que promocionar l'economia local vinculada a pescadors, peixateries i restaurants.
Això no va així, a mi, i tan malament a la vida no m'ha anat...
Escoltem a Carles Balcells i David Vallès, creadors del vídeo.
Està bé, pescar de manera responsable.
Fiança la qual, si no és d'aquesta manera, és una mica difícil.
Tenim algun problema tècnic, ara tornarem cap a les costes del Garraf, però anem a saber què ha passat a la Costa Daurada. Unes 2.200 persones, segons fonts policials, han recorregut els carrers de Tarragona aquest dissabte per exigir l'alliberament de Palestina. La protesta convocada per la comunitat palestina Àrab Unida i la plataforma unitària del Camp de Tarragona Solidària amb el poble palestí ha mantingut el to reivindicatiu i pacífic durant el seu recorregut. Els assistents han fet ressonar cassoles i han llançat consignes per demanar el boicot a Israel durant la marxa, a més de reconèixer la missió de Global Summon Flotilla. L'entitat també dona suport a la vaga general del 15 d'octubre. Des de l'agost, la comunitat palestina Àrab Unida de Tarragona i la plataforma unitària del Camp de Tarragona Solidaritat amb el poble palestí ha intensificat les accions de protesta amb concentracions repartides entre Reus i Tarragona. Segons l'organització, la protesta d'aquest dissabte ha estat una de les més nombroses que s'han celebrat a la ciutat en suport a Palestina. La marxa arrencava des de la plaça Imperial Tàrraco fins a arribar a la Rambla Nova, just al davant del monument als herois de 1811. Els manifestants han demanat l'alliberament de Palestina i la fi de les relacions amb Israel, així com l'embargament integral de les armes. Els càntics de Free Free Palestine i la flotilla no es toca s'han combinat amb d'altres com On són les sancions a Israel o Estat sionista, Estat terrorista. La mina, membre de la comunitat palestina Àrab Unida de Tarragona, ha fet una crida a seguir mobilitzant-se per la causa i ha lamentat el pla de pau proposat per Donald Trump.
Estamos aquí para decir no al genocidio, no a la hambruna, no a la limpieza étnica. Estamos aquí también porque queremos decir al mundo, los palestinos, si merecen vivir en vida con paz y vida digna. Nosotros lo miramos, Israel ha traspasado todas las líneas rojas y lo que está pasando en Gaza y Cisjordania no tiene nombre y el mundo está en silencio y mira de otro lado.
La convocatòria d'aquest dissabte s'uneix a les que s'han dut a terme a ciutats catalanes i d'altres de l'estat espanyol. En arribar al final de la manifestació s'ha fet un minut de silenci en homenatge a les víctimes de Gaza. I també a la Costa Daurada, la construcció del Parc del Port és valorada amb satisfacció pels vianants que acostumen a passejar sovint per aquest indret. Aplaudeixen que l'espai es converteixi en una zona verda amb prioritat per la gent que camina o va amb bici en deteniment dels vehicles. També els establiments veuen com una oportunitat que el front marítim passi a ser un pulmó verd. Per contra, l'Associació de Veïns del Port rebutja que es limiti l'aparcament i accés de vehicles rodats. Des d'ara ja no es podrà circular ni estacionar al vial del rellotge. La presidenta dels veïns del barri del Port, Mari Carmen Puig, es mostra preocupada pels canvis viaris que comporta el nou projecte del Parc del Port.
Quedaran incomunicats totalment i el vial de mar pues, no sé la sortida per accés al barri. Pues no ho sé, jo crec que si tanquen des de la part del rellotge fins baix l'accés a l'entrada al diguéssim al pas de nivell, pues bastant malament. Si l'afectació simplement és de la part del rellotge cap allà, pues el que afecta moltíssim és bueno, que ja és l'únic que els veïns bastant es queixen és en aparcament i tot això que ha quedat inutilitzat.
Una opinió ben diferent tenen els tarragonins i les tarragonines que de manera periòdica passegen per la zona. Celebren que es doni prioritat a la gent que fa esport o passejar al costat del mar.
Home, està bé que facin unes zones verdes, m'agraden molt. Sí, y casi todo eso está muy bien.
El carril bici ya es nuevo y está bien, porque ahora desde que hicieron la pasarela esta zona está mucho más paseada y mucho más transitada. Está bien.
Porque a mí me agrada caminar por aquí, que no me estorbe ningún coche. Sí. Normalment ja si vinc per aquí, vinc caminant.
Sí, i tant. I si és una zona verda que hi hagi més ombres perquè la gent es pugui caminar més còmodament i agradable, doncs encara millor l'hivern. Sí, perfecte.
L'autoritat portuària de Tarragona ha finalitzat la segona part de la construcció del Parc del Port. La tercera i última fase convertirà l'espai en una zona verda amb vegetació mediterrània. I tornem al Maresme, on estàvem parlant d'aquesta nit de pesca que s'ha celebrat a Vilanova i la Geltrú, on ara actualment tenen una flota d'una cinquantena de barques, Carles.
Doncs sí, a Vilanova i la Geltrú hi ha aquesta flota d'una cinquantena de barques i el port vilanoví, precisament, que és un dels més actius, és el segon en volum de captures. La capital del Garraf, precisament, defensa el sector pesquer com un actiu econòmic essencial de la ciutat i aposta per l'economia blava, que fa una mirada més àmplia de tots els actius que ofereix el mar. Escoltem a Juan Luis Ruiz, alcalde de Vilanova i la Geltrú.
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està plenament compromès amb el sector pesquer i precisament aquests darrers anys hem impulsat diversos projectes en l'àmbit de l'economia blava, perquè volem que l'economia blava sigui un dels motors econòmics de la nostra ciutat, perquè el mar aporta múltiples actius, no? També en l'àmbit turístic, en l'àmbit esportiu, en l'àmbit gastronòmic. Mira, l'economia blava, hi ha més de 3.200 persones que treballen al voltant de l'economia blava a la nostra ciutat, 711 empreses.
La nit de la pesca a Catalunya ha comptat amb la participació del president de la Generalitat, Salvador Illa, i del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig. El govern català ha mostrat el seu compromís d'estar al costat dels pescadors, defensar-los i apostar per una política pesquera comuna adaptada a la realitat catalana. Escoltem el president Salvador Illa.
La defensa d'una Europa d'horitzó federal que tingui en consideració les sensibilitats de totes les regions i territoris, no? En el nostre cas necessitem una política pesquera comuna que s'adapti a la nostra realitat i per això des del govern ens avinyem amb les nostres demandes i les treballarem i les portarem a les institucions europees. De fet, ja ho estem fent, no? És a dir, més dies de pesca perquè estem en 2025 i que el 2026 es reverteixin les restriccions acumulades dels darrers 5 anys, eliminació de la doble limitació de quius i dies per la pesca de la gamba roja i eliminació de la segmentació de la flota en funció de l'eslora i la supressió de la divisió entre pesca de profunditat i pesca costanera. Sabem que aquí hi ha un camp de treball important.
A la nit de la pesca catalana també s'han repartit guardons, com la medalla de pesca que ha rebut el pescador vilanoví Joan Ruiz pel rescat d'un company al qual va salvar la vida.
I ara sí que anem cap al Maresme, l'adaptació dels ports d'aquesta zona al canvi climàtic amb la millora dels dics de recer és ara per ara el principal repte que afronten aquests equipaments marítims en la zona centre del Maresme, Oriol.
Doncs sí, Marina. Margarita Díez, la directora de la zona portuària Centre, ha concedit aquí a Ràdio Arenys la seva primera entrevista després de reincorporar-se al càrrec que ja ocupava fa 6 anys quan va passar a la gerència del Consorci del Port de Mataró. Ara, de nou a la zona portuària Centre, recorda que hi ha projectes que cal tirar endavant per reduir els efectes dels cada cop més freqüents temporals, tant de Llevant com de Garbí, amb la construcció del Martell a la bocana del Port d'Arenys o el Botaones al dic de Raser.
Tenim uns temporals de llevant que cada cop són més intensos i això fa que l'oneatge passi per sobre del dic de recer. I llavors el que estem treballant és en que a tota la llargada del dic generar un botaones, que és un mur en forma corba, diguem que escupeix l'aigua cap enrere. Però també hem detectat que els temporals de Garbí, que no són tan intensos però són més freqüents, i són els que generen molta agitació interior al port. I per això allò del martell, aquest de escanyar una miqueta la bocana perquè no entri tanta agitació. I el tercer efecte és que està pujant el nivell del mar.
Sí.
I per això els pantalans i els molls doncs, han de ser una miqueta més alts.
La previsió és començar les obres a finals del 2026 o a principis del 2027. La idea, fins i tot, seria poder aprofitar tota l'amplada del dic per fer-hi un passeig al damunt. I un altre projecte que tira endavant és la construcció subterrani adaptat i sense barreres arquitectòniques a l'alçada del Riau Pau Costa.
Això es manté tant que la setmana que ve tenim una reunió amb l'Ajuntament, amb els, tant la part tècnica com la part jurídica, per fer aquest conveni, però l'avantprojecte ja està fet, ja tenim una primera idea del pressupost i de les actuacions que s'haurien de fer, i la idea nosaltres ho hem posat en el pressupost de l'any que ve.
Pel que fa a concessions i licitacions que cal tirar endavant, Margarita Díez ha remarcat que en la concessió del Club Nàutic l'entitat es va comprometre a la renovació de les instal·lacions marítimes i pantalans, cosa que ja s'ha fet, i ara els queda la segona fase, millorar la part terrestre. I el Club de Pesca Mar Esport està pendent també de la licitació per seguir utilitzant les instal·lacions. Segons ha apuntat Díez, en el seu projecte hauran d'incloure activitats de nàutica popular, com ja solen fer, i també la inversió del canvi de pantalans.
La nova concessió, nosaltres volem continuar apostant per la nàutica popular, que és el que ells fan, i tenen uns preus molt populars, i hi ha un munt de jubilats que és la seva vida, sortir i navegar i anar a pescar, i farem una concessió específica de nàutica popular, però tenen el repte de que hauran de canviar els pantalans, i això és, suposa doncs una inversió, però ja els donarem el temps suficient perquè es pugui amortitzar i ho puguin fer i tinguin unes instal·lacions noves i puguin gaudir un munt de temps.
Pel que fa al sector pesquer, Margarita Díez ha estat molt clara. Diu que és un drama que hi hagi barques que han de deixar de pescar i que moltes d'elles acabin desballestades. L'aposta de Ports de la Generalitat és ajudar el sector amb tots els equipaments que puguin facilitar la feina i la reducció de costos, però sobretot qui pot salvar la pesca som cadascú de nosaltres menjant peix.
Jo crec que a la pesca l'hem d'ajudar nosaltres com a ports donant-li uns bons serveis. Ara estem treballant en el punt net, en la gestió, en les seves instal·lacions i promocionant el peix. Al final, si mengem peix, els pescadors es guanyaran la vida, però si no mengem peix no
se'n sortiran.
No se'n sortiran.
Margarita Díez es pren com una oportunitat el fet que al Port d'Arenys hi hagi diferents locals buits. La idea és buscar un tipus d'oferta adequada a l'ús del port que es fa a Arenys, ja sigui amb una oferta de restauració complementària a l'actual o per fer esport, la gent gran o els infants, sobretot a la part del Contradic. A la zona dels Panyols, de davant del Club Nàutic, la idea és ubicar-hi empreses d'oficis, ja siguin de construcció i industrials o bé també artesans. Potenciar l'espai verd, posar nous arbres, oliveres i moreres, bancs amb ombra i també potenciar el carril bici formen part de les prioritats de la nova directora de la zona portuària Centre, que té en la sostenibilitat i el principal repte de futur, així com també fer del port una porta real entre la vila i el mar.
I ara el que volem fer és saber quin temps farà la nostra amant. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez.
Bona tarda. Queda una mica de tràngol marítim a gran part de la Costa Brava, bàsicament perquè encara ha estat bufant la tramuntana les últimes hores amb cops de més de 50-60 km per hora i, per tant, encara queda aquesta situació una mica belluada al nord de la costa catalana. Estem parlant de maró, forta maró ja, sobretot manant fora, i bàsicament el que queda és una mar llarga destacable arran de mar, per tant, aquesta mar de fons que en algun moment arrossega força onatge. En canvi, a la costa barcelonina, ja a la costa daurada, aquest vent està sent més feble, la mar està més tranquil·la, mar a jol, i només tindrem una mica més de marinada aquesta tarda, vent que gira cap al sud, especialment a la costa daurada. Pel que fa al dimarts, vent molt feble al matí, per tant la mar serà una bassa d'oli com a mínim arran de costa, i durant la tarda aquest vent tornarà a girar més cap a xaloc, vent feble en general, i sempre amb una mar que el dimarts estarà molt més plàcida que no pas aquestes immediates hores. Us seguirem a la xarxa.
Del temps al trànsit volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Doncs a banda de les aturades habituals que hi són en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, volem repassar sobretot dues incidències. Per una banda, un vehicle avariat que tenim a l'autopista AP7 arribant a la Granada. Talla carril en sentit sud, en sentit Tarragona. Hi ha aturades d'uns 2-3 quilòmetres entre Subirats i la Granada. Això passa, com us dèiem, a l'autopista AP7 en sentit sud a causa d'un vehicle avariat. I també us volem parlar d'un accident més a prop de Barcelona, a l'autopista B23, al tram de Sant Feliu de Llobregat. Només l'obert en sentit Barcelona, i ja parlem d'aturades d'almenys un parell de quilòmetres que poden anar a més. Però, com et deia, de moment retencions entre 1 i 2 quilòmetres a l'autopista B23, a Sant Feliu de Llobregat, en sentit Barcelona, a causa d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
Les profunditats de l'actualitat.
Uns dies el company Sergi Corral ens en feia 5 cèntims i en parlàvem. A Catalunya es va confirmar el primer cas d'infecció per betanodavirus en un mero aquest 2025. Ja vam fer una mica d'explicació de què era això i avui ho volem conèixer encara millor de la mà de Francesc Pedrós del Servei de Diagnòstic Patològic en Peixos de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, com estem?
Anem a pams per situar una miqueta a tothom. Què és el betanodavirus?
Bé, a veure, aquest és un virus, com a la resposta d'altres animals, els afecten virus, els peixos també. Doncs és un tipus de virus que ja corre bastant fa bastant de temps que corre per el Mediterrani. El coneixem bé, afecta tant a peixos de piscifactories com a peixos salvatges. I doncs una de les seves característiques és que greument a poblacions salvatges de meros també.
Mm-hmm. Per tant, la preocupació, entenc, que és com afecten aquestes grans poblacions de meros.
Sí, de fet, ja tenim gran experiència, ja porten anys, es porten anys fent seguiment de mortalitats en poblacions salvatges de meros a tot el Mediterrani. S'han fet seguiments a Grècia, a Itàlia, i després ja més cap aquí fa menys anys es va detectar a Balears, i després al cap de 2-3 anys va saltar a la península Ibèrica, van haver-hi casos cap a Múrcia, s'ha anat extendent en direcció nord per la Comunitat Valenciana i ja el tenim detectat aquí a Catalunya.
Uh-huh. Això també la pregunta que suposa que es trobés aquest 2025 un mero amb betanodavirus aquí a Catalunya. Entenc que això vol dir que hi ha més meros afectats i més peixos afectats.
Sí, era una cosa que ja teníem previst que podia passar. De fet, vam establir una xarxa per intentar identificar, detectar casos de meros morts. Ens estan arribant casos reportats per submarinistes, per gent que fa pesca submarina. Aquí, bàsicament, de moment tenim zona de Tarragona i Barcelona. I, de fet, ja com he comentat abans, era una cosa que era previsible i, bàsicament, el que estem fent ara és un seguiment epidemiològic de fins on està arribant.
Ens hem d'alarmar? La gent s'ha de preocupar o, de moment, està tot controlat?
Bueno, controlat, amb molts virus no podem dir res. De moment el que estem fent és el seguiment de l'evolució, de com està evolucionant. De moment intuíem que podia afectar Catalunya, per això estem fent el seguiment, i estem veient que de moment, i això és relativament una bona notícia, de moment els casos estan restringits, ja dic, a Barcelona, a Tarragona. Encara no tenim casos que hagi pujat més cap al nord, que és una bona notícia. Però, bueno, de totes maneres, és preocupant, precisament perquè les poblacions de mero a Catalunya en els últims anys semblaven amb una franca recuperació. Per tant, no és una bona notícia per la recuperació del mero a les costes catalanes.
Uh-huh. Per tant, aquest virus el que pot fer és reduir aquestes poblacions.
Correcte. Mm. Ja és una mica el que estem seguint.
Mm-hmm. És positiu, ara ho comentaves, és positiu que de moment s'hagi detectat a Barcelona i a Tarragona i no s'hagi extès més.
Bé, de fet, això està relacionat bastant amb la pròpia estructura poblacional del mero. Els meros són uns animals, uns peixos que, a diferència d'altres espècies de peixos, no es mouen gaire del seu lloc. Si els coneixeu una mica, són animals que normalment viuen sempre en uns caus, es mouen molt poc, i això beneficia bastant que la distribució, la dispersió de la malaltia és molt lenta. Això juga al nostre favor.
D'alguna manera aquesta malaltia pot arribar a traspassar i afectar els humans? Perquè moltes vegades, quan hi ha algun cas així, el que ens preocupa és això, en altres.
No hi ha absolutament cap perill, és virus que només afecta a peixos. De fet, es va fins i tot descriure inicialment amb insectes, per tant, és bueno, com molts altres virus que afecten només a animals. Hi ha alguns pocs, recordeu, per exemple, la ràbia, aquests sí que eren, però, és un virus que pot afectar tant animals com a, com a, com a persones, però no és allò que diguem nosaltres una zoonosi transmissible. Per tant, no, no hi ha cap risc per nosaltres, fins i tot el, pel seu consum, tot i que s'aconsella, evidentment, si trobem un animal malalt o un animal mort per, purament per higiene alimentària, doncs no ens passaria res. Per tant, podem estar molt tranquils.
Preocupa que hi hagi mortalitats importants en reserves naturals, ja sigui a Catalunya o a altres parts del Mediterrani?
Sí, de fet, la nostra màxima preocupació és una mica que no passi el mateix que va passar, per exemple, a les reserves de Cabrera o de Colombretes, on allà hi havia una concentració molt alta de neros, i és allà on les mortalitats van ser més importants. De fet, aquí nosaltres tenim dues reserves importants, que són Cap de Creus i Illes Medes, on la població de meros és més important, el mateix que la densitat, i és una mica on tenim la nostra mira posada de realment si arriba doncs, el mal que pot arribar a fer en aquestes dues reserves.
Com es pot controlar això, tenint en compte que el mero és un peix i al final és molt difícil controlar el fons marí o la biodiversitat submarina d'alguna manera, i no és el mateix que hi hagi un virus així a una granja de vaques, per exemple, que en peixos?
No, per suposat, per exemple, és un virus que coneixem molt bé perquè pot afectar sobretot a granges de llobarros, i de fet les granges de llobarros, quan hi ha risc de poder que es puguin estar afectades pel virus, es vacunen, com es podria vacunar una, com bé has dit, una granja de vaques o una granja de pollastres. Allà on nosaltres de moment el que estem fent és el seguiment epidemiològic, i sí que en aquest cas hem plantejat la possibilitat de fer una actuació limitada, és una cosa que no s'ha fet fins ara. Tot això està d'alguna manera pensat per el cas específic del meros, que seria intentar fer una vacunació experimental, o intentar vacunar alguns d'aquests exemplars, sobretot en poblacions d'alt risc, i intentar com a mínim protegir un cert percentatge d'aquests animals, que sabem que és molt complicat fer-ho, però estem valorant la possibilitat de poder-ho fer juntament amb altres companys. Uh-huh. Perquè a més tenim la vacuna, que això és algo que molt poques vegades passa, és a dir, que ja disposis d'una vacuna, que a més sabem que és pel mateix tipus de virus que està afectant el mero. Per tant, la vacuna està disponible, per tant, sabem que hi ha poblacions de mero que es poden intentar vacunar. El nombre d'animals que hi ha és un nombre, tot i que és alt, seria factible almenys intentar una vacunació d'un percentatge d'aquests animals. Per tant, estem treballant en aquest sentit, de veure si això es pot fer. Tot i que, ja avanço, és realment una cosa força, força, força complicada, però ho estem intentant analitzar i veure les possibilitats de fer-ho.
Doncs seguirem com evoluciona tot plegat. Ho hem de deixar aquí perquè se'ns tira el temps una mica a sobre. Moltes gràcies a Francesc Pedrós per atendre'ns aquesta tarda aquí a Arran de Mar.
Vinga, a vosaltres. Bona tarda.
A principi de temporada ja en vam parlar una miqueta per sobre de la campanya d'estiu de salvament. S'ha tancat amb 20 víctimes mortals a les platges catalanes, 3 més que la temporada anterior. De fet, al Garraf se n'han registrat fins a un total de 4. Avui volem fer un balanç i conèixer millor què des del sector de la seguretat aquàtica reivindiquen des de fa anys. Carles.
Doncs sí, ha estat un estiu complicat en quant a ofegaments a les platges catalanes. De fet, aquí al Garraf m'atreviria fins i tot a dir que ha estat inclús un dels punts negres de la costa, amb fins a 4 persones que van perdre la vida. Avui volem parlar amb l'expert en seguretat aquàtica, Ramsès Martí, per fer una mica de balanç d'aquest estiu. Ramsès, molt bona tarda i gràcies per venir un cop més aquí a la Randa Mar a fer aquest balanç d'aquestes dades d'estiu.
Hola, què tal, com esteu?
Ramsès, quin comentàvem això, eh? Ha estat segurament un estiu complicat, amb alguns ofegaments més inclús que l'estiu passat. No sé quin balanç en fas o quines conclusions n'extrauries.
Doncs mira, de fet, sempre quan faig una mica així de recollint doncs, tot el que ha passat l'estiu, vivim en una espècie de dia de la marmota, on les coses no canvien. Llavors, és aquella famosa frase de si continuem fent el mateix, els resultats sempre seran els mateixos. Per tant, s'està veient doncs, que calen canvis estructurals, calen canvis econòmics, calen canvis socials que no s'estan, doncs, no s'estan motivant. Per tant, doncs, ens trobem doncs, en temporades doncs, que bé, també doncs, hi ha ofegaments, no reduïm el número, sinó que augmentem, i que cada cop també veiem doncs, que per part dels professionals, per part dels curistes aquàtics, doncs, cada cop es fa palès la necessitat de que les coses han de canviar molt.
Quines creus no, que són les causes principals o quines creus que són les mancances no, que encara a dia d'avui tenen aquests professionals per poder exercir bé el seu servei?
Doncs mira, jo crec que arrosseguem molts anys del sempre s'ha fet així i fem el mateix que fan els altres. Quan la morfologia de la costa i la morfologia de cada vila és diferent i les necessitats també. Arrosseguem també, i potser seria el més important, és la manca de normativa a nivell estatal i a nivell autonòmic de com s'han de vigilar les platges, d'acord? Sí que és cert que hi tenim algun document públic que molts ajuntaments doncs, empleen quan els hi demanes doncs, o els hi fas veure que calen canvis, que són doncs, codis de bones pràctiques, però relacionades amb la licitació dels serveis. Això no és un document tècnic operatiu que marqui les coses que han de millorar, no? És un document doncs, que a més va ser fet per entitats doncs, realment una mica llunyanes al que és la realitat tècnico-professional de com es vigilen les platges. Per tant, tenim un problema, jo diria que polític, no? En les platges, malgrat les posem com a estàndard, són les perles de moltes doncs, viles, com pot ser Vilanova i la Geltrú, per exemple, però que després oblidem doncs, que també han de progressar amb seguretat i el canvi climàtic, l'ús social de l'aigua ha augmentat, l'economia blava, tot això fa que cada cop més doncs, tinguin més vida durant més mesos, però no estem a l'alçada de les necessitats que s'estan creant.
Mm-hmm, és a dir, potser, segurament pel primer pal no, que per on hauríem de començar és la necessitat de posar sobre la taula no, aquesta normativa potser que hauria de ser com de prevenció de riscos a les platges o com hauria de ser?
Bé, hem de pensar que bé, com dic, no hi ha una normativa clara, per tant els ajuntaments que són els responsables per lleis de costa, per la llei de costa de posar aquests serveis, però ningú els diu quants socorristes han de vigilar una platja, quin material han de dur. Arrosseguem molts anys d'externalització d'un servei, que això no vol dir que estigui mal fet, però sí que el que ha fet és que es perd el contacte per part de l'administració local amb el que és la realitat del salvament i socorrisme, perquè ja tenim una empresa que ho fa, i si puc fer licitacions el més llargues possibles, millor, perquè així aquesta patata calenta d'un servei que no produeix economia però que és vital per la vida, doncs, diguéssim, doncs no em crema les mans. Per tant, el que hem de fer els ajuntaments, els responsables de la seguretat de les platges, donar-se en compte que cal allargar la temporada, que els socorristes cada cop més, i aquest any ho hem vist molt clarament, perquè hem tingut socorristes de la capital del país en vaga indefinida fins que han aconseguit millores, i això que són ells, precisament, el Servei Salvament de Socorrisme de la Vila de Barcelona, està doncs, molt millor que, per exemple, els que tenim aquí al Garraf, però demanaven doncs, millores. Si ells, que estan molt millor que nosaltres, en demanaven de millores, com deuen estar la resta, no? I això és un problema polític i social. Social perquè la gent no veu el salvament i socorrisme, perquè és un servei reactiu i no, només hi pensem quan cal. I per part dels polítics, doncs, per això. Doncs, una manca de normativa... I jo ho he patit amb les meves carns doncs, aquest passat estiu, quan se'm va demanar per part d'un dels grups que formen el consistori doncs, anar a explicar per què era necessària la millora. I malgrat dir que hi havia moltes millores que no representaven un augment dels diners que s'han de gastar, doncs van fer aquella postura tan típica i tan aferrada de dir que tot estava perfecte i que feien el mateix que feien els altres. Mentre continuem amb aquest pensament, els serveis de salvament i socorrisme no milloraran.
Quan entrem en matèria dels socorristes en si, què és el que troben a faltar? No? Quines són aquestes mesures que ells reivindiquen o que millorar les condicions? Quin és el material necessari que els hi falta? Hi ha també coses que segurament es poden millorar no? en aquest aspecte?
Sí, en molts aspectes. Però fixa't que primerament, majoritàriament, el que s'ha demanat per part dels grups professionals era allargar la temporada. És a dir, escolta, que quan arribem a la platja,
doncs ja hi ha gent que marxa, de fet, és a dir, que porten estona allà. I quan marxem al vespre o a la tarda, encara hi ha gent que s'hi queda i gent que hi arriba. Allargar els horaris, allargar la temporada. Després, òbviament, estem en uns sistemes, amb uns sistemes de gestió de salvament i socorrisme que no han variat en 20 anys, és a dir, continuem vigilant les platges sense uns criteris tècnics que ens diuen doncs, quants socorristes han de vigilar. I estem molt per sota del ràtio necessari de socorristes per llàmina d'aigua, vale? Que això faria que s'ofegués menys gent. Això està claríssim, perquè si poses més ulls, aquests ofegaments que tenim, que és un ofegament que tenim superdetectat a les nostres costes, que no són ofegaments produïts per mala mar, ni perquè la gent s'allunya, ni perquè té problemes dins l'aigua, sinó el que passa és que pateix una malaltia sobtada que li ocorre els primers 5 metres... molts no es detecten perquè el socorrista està vigilant una superfície de làmina d'aigua brutal. Per tant, el socorrista sempre és avisat de que passa alguna cosa. A part d'això, òbviament els socorristes a nivell de salut laboral vigilen des de torres que no estan que no compleixen tots els criteris que a nivell internacional estan reconeguts que necessiten. D'acord, estem treballant en unes situacions, sí que hi ha hagut millores. Jo no vull dir que no hi hagin millores. El que passa que les millores van molt tard i són minces. I encara tenim poblacions que vigilen amb cadires de rescat metàl·liques que van posar fa 25 anys. I això ja s'ha demostrat que no són vàlides, que són dolentes per la salut del socorrista, que no el permeten vigilar bé. I acabem posant millores que es queden a mitges, quan per poder-nos posar al dia caldria fer millores potents. I repeteixo, no tot té a veure amb el pressupost. Perquè que l'Ajuntament es vinculi més amb el servei de socorrisme, que facin presentacions oficials al servei, que estiguin pendents, que s'encarreguin de que hi hagin simulacres, almenys un simulacre general, un simulacre de despatx, tot això no costa diners i farà que l'Ajuntament es vinculi amb aquest servei. I això farà que aquesta roda que està parada des de fa 20 anys comenci a girar i tinguem els serveis de salvament i socorrisme que necessitem.
Segurament també potser per exemple tasques de potser també de conscienciació a la ciutadania sobre l'hora de posar-se a l'aigua, no? Perquè com comentaves, no? Hi ha moltes vegades que les persones que s'ofeguen segurament no són en condicions de mala mar, sinó és que els han agafat qualsevol mena de malaltia, no? Com podria ser un atac de cor o un infart a l'hora d'entrar a l'aigua, no? I que simplement en que s'observessin, no? Aquestes persones de seguida es podrien detectar aquests ofegaments, no? També, no? Potser tasques de conscienciació sobre a la ciutadania, no? Potser per preveure, no, aquests incidents.
I tant, el fet d'aconseguir que la població sigui corresponsable de la seva pròpia seguretat, entenent que l'administració, en aquest cas local, té l'obligació de protegir-nos, però la societat ha de ser conscient dels perills que hi ha, no? Vull dir, ens podem ofegar exactament de la mateixa manera amb una bandera verda. Vull dir, no, bandera verda no vol dir que no ens puguem ofegar. Amb bandera verda hem de prendre les mateixes precaucions, simplement, doncs que no hi hauran... situacions afegides. La població ha de ser corresponsable. I calen campanyes, perquè qui fa que la població sigui conscient actualment són els incidents que surten als mitjans de comunicació i a les xarxes socials. Hem d'aconseguir alertar sense alarmar la població, que la gent sigui corresponsable, sabent que si vaig a llocs que no estan vigilats, si vaig a llocs fora de l'horari del socorrista, doncs si em passa qualsevol cosa, malgrat sàpiga nedar, doncs la resposta serà més lenta i, per tant, poden haver-hi més conseqüències. Tot això va lligat. Són moltes potes que el que fan és en si millorar. No? A mi em pregunta molt, Francesc, per què no reduïm, no a nivell de Catalunya, sinó a nivell d'Espanya, els ofegaments? Doncs perquè aquestes potes estan fallant. I és un servei, doncs, dura uns mesos, però s'acaba l'estiu, desapareixen les platges i ja no hi pensarem fins que arribi el bon temps per Setmana Santa. I aquest és el gran problema. Ara ens hauríem de seure amb tots els actors, amb l'administració pública, amb l'administració autonòmica, amb els socorristes, amb els representants de la població, de dir, escolta, com hem de millorar això? Quins missatges hem de donar a la població? Què podem millorar dels socorristes? L'Ajuntament? Cap ajuntament reconeix que cal millorar un servei, perquè o diuen que tots s'haurien de millorar o el servei i és perfecte. Doncs anem malament. Anem malament perquè està clar que s'ha de millorar. I si no hi posem recursos, vale, tant econòmics, però sobretot voluntat, és la voluntat de voler canviar coses. Repeteixo, hi ha moltes millores que farien que el servei fos més eficaç i més eficient, que no demanen un apònic de més.
I sí que és veritat per això també que suposo que també hi ha nous recursos, noves tecnologies, nous invents, nous accessoris, no?, que segurament els socorristes podrien disposar, o inclús la mateixa ciutadania podrien disposar per estar més alerta o per saber com reaccionar a l'hora de veure algun ofegament.
Home, naturalment, hem de pensar que per molt que allarguem la temporada o allarguéssim els horaris de salvament i socorrisme, sempre hi haurà horaris i hi haurà mesos on no hi haurà servei de salvament i socorrisme, perquè no, de moment doncs, no són com altres països que tenen un clima molt llarg i tenen temporada tot l'any. Disposar d'elements públics d'ajut al rescat, que recordin que la gent ha d'avisar el 112, que podem intentar llançar alguna cosa, estadísticament hi ha molta gent que intenta apropar-se a la víctima per ajudar-la, doncs tenir elements, tal com trobem extintors o desfibril·ladors, doncs, a l'espai públic per poder ajudar, seria un punt a favor. Que els socorristes tinguin material com toca, és important. Quan analitzem una mica el material que estan fent servir, fem servir material que no està adaptat. Per tant, escolta, si són professionals especialistes, donant-li material especialitzat, d'acord? Vull dir, no pot ser que un socorrista estigui, per exemple, utilitzant material en mal estat, que utilitzi binocles, tot i que els binocles els socorristes els han d'usar molt poquet per raons tècniques, però que tinguin binocles que serveixen per mirar ocells quan ells estan mirant llàmines d'aigua, hi han binocles especialitzats. És a dir, anem molt enrere. A mi pensar en drons, pensar en intel·ligència artificial, doncs pot formar part del futur de la prevenció dels ofegaments, però primer assentem allò que ja s'està fent servir i que, de moment, per part de moltes administracions locals, per desconeixement, no vull dir per desídia o simplement per desinterès, no s'està millorant.
Doncs em sembla que queda clar, Ramsés Martí, expert en seguretat aquàtica. Cal seure's ara per posar els problemes damunt de la taula i de cara a l'estiu vinent o de cara a la temporada vinent que tot, no?, millori una miqueta. Ramsés, moltíssimes gràcies per haver fet aquest balanç aquí amb nosaltres a la Ronda Mar i t'esperem a la propera.
A vosaltres, que tingueu un gran dia.
Doncs sí, esperem que aquesta situació del salvament marítim a les nostres platges vagi millorant a poc pel bé de totes i a tots, i sobretot que hi hagi més educació entre tota la ciutadania. Nosaltres ara el que hem de fer és una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I wrote in case of death, that's what I want, that's what I want. So don't be sad. Tonight is gonna be the loneliest.
Now just keep on feeding me with the batter and all the crazy lips.
Bona tarda, són les 5, notícies. L'Escala celebra una 35a festa de l'anxova tramuntanada amb més de 2.000 degustacions.